La mezzosoprano gironina Gemma Comalabert ens visita avui al programa per presentar-nos els seus últims i pròxims projectes. Començarem pels últims, que són diversos enregistraments discogràfics que encara no havíem parlat al programa. Gemma, bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies per venir, en primer lloc.
Gràcies per invitar-me.
Al contrari, ja ho saps, sovint els cantants i els artistes teniu les agendes molt plenes.
Això és veritat.
I la ràdio, bueno, us servim de suport, no?, i de plataforma per donar a conèixer, doncs, la vostra feina. Deia jo, és que ens han aplegat fins a 3 enregistraments amb els últims temps, ja dic temps perquè parlarem de coses una mica antigues, en els quals has tingut participació, no que siguis protagonista directe, però perquè és compartida amb altres cantants, però has tingut ocasió d'enregistrar música, que suposo que estaràs d'acord amb mi, no és habitual, no és del repertori que et solen demanar per cantar.
No, no, en absolut. Normalment em dedico més a cantar òpera i oratori, i en aquest cas són discos de melodia. I, bueno, hi ha una mica de tot.
Per tant, què és el primer que passa quan et proposen un projecte d'aquests? I això suposo que és aplicable als 3 compositors de què parlarem. El primer és demanar una partitura abans de comprometre't i veure, no sé si sobre el paper o ja cantant-ho fins i tot, si això t'encaixa, no?
Exacte. Bueno, el primer que faig és demanar la partitura i veure que la tessitura em vagi bé i veure una mica el caràcter de... Senzillament no és gaire difícil veure si em va bé o no. Amb un cop d'ull tinc clar, però sempre m'agrada, abans de dir que sí, un sí definitiu, cantar-ho i veure que realment la meva veu soni bé per aquella obra, no? Perquè és un disc que queda per sempre i, per tant, un se n'ha d'assegurar molt abans de gravar.
Molt bé. No hem parlat encara de cap compositor. El primer és Jaime León, compositor colombià, i pels colombians crec que és un compositor de referència, no?
Sí, tinc la impressió que és un dels millors compositors que ha tingut Colòmbia, i per mi va ser un gran honor que m'ho demanessin, perquè inclús em va estranyar, no?, que en tot Colòmbia, doncs, que demanessin de una mezzo d'aquí per cantar la seva música. Vaig tenir l'ocasió, doncs, d'anar-hi una primera vegada a Colòmbia, treballar directament amb ell, juntament amb el pianista Mac McClure, i després, la segona vegada que vaig anar a Colòmbia, ja va ser per enregistrar aquest disc, que és una missa breve, i unes canciones de Pequeña Pequeñita. I ell, en aquesta ocasió de la gravació, ja no hi era, perquè ja estava una mica malalt, i tot això va passar a Medellín, doncs, fa uns quants anys, i bé, malauradament l'any passat va morir, i va ser en el moment que va sortir el disc.
De Jaime León hem explicat alguna vegada, em sembla que va fer bona part de la carrera a Amèrica, i que això es notava, tenia influències amb la seva música. I ara amb tu em dius que gravem una missa i unes cançons. Per tant, una missa amb influències de la música americana em costa una mica d'imaginar.
Però sí, és una missa molt optimística, doncs, amb aquest caire americà. Tots els números són diferents. Sí, té influències americanes, però jo també trobo que té una alegria de la dansa i del ritme colombians. O sigui, és una barreja una mica de les dues cultures, no?
Hem parlat fins ara de la música de Jaime León, però canviem a la de Giovanni Bottesini, per tant fem realment un canvi. Suposo que tenen poc en comú aquestes músiques, però és un altre projecte discogràfic que volem comentar amb Gemma Comalabert. De Bottesini, el que se sap una mica, si algú en sap, és que era un contrabaixista que més havia dirigit molt al Liceu, em sembla, un músic del segle XIX, i resulta que també era compositor i tenia més ni menys que una missa de Rèquiem, per tant, deu tenir moltes altres coses. No sé si a tu, quan et van proposar participar en aquest enregistrament de Naxos, també realment en sabies massa?
No, també era música nova.
Sí, oi?
I va ser, això em va fer moltíssima il·lusió, ja que és amb la Simfònica de Londres, i poder gravar amb una orquestra d'aquesta categoria, bueno, tampoc no passa cada dia. A més, aquesta orquestra, doncs, grava ràpid, per tant no et pots equivocar, has d'anar amb la partitura molt ben sapiguda des del principi, i no és fàcil del tot, aquesta música, però bueno, jo crec que és agradable d'escoltar també.
Perquè aquesta orquestra, o el director, no sé qui, o Naxos, en tot cas, per aquest projecte va comptar amb tres solistes catalans. Mm-hmm. No crec que sigui casualitat, això. Et van acompanyar la Marta Mateu i l'Enric Martínez Castignani. Després hi havia l'Agustín Prunel, que ja el coneixem, mm-hmm. és espanyol, però no...
Mm-hmm, que viu a Londres, sí.
Val. Com el definiries, aquest requiem? Ja m'has dit que no era música tampoc massa difícil, però comparant-la, per exemple, amb altres músiques contemporànies...
No, és una música que té molta força i vitalitat, però ja dic, segons de quins números, no, del requiem, doncs agafen colors molt diferents. És una música que, bueno, que penso que valdria la pena tenir-la més en compte i que es programés més, la veritat.
Potser, no ho sé, requereix molts músics, molts intèrprets, i per això ho fa difícil? O...
Bé, sí, és una orquestra simfònica gran. Esclar, per la gravació eren molts, però suposo que es podria fer una mica una orquestra més reduïda.
Acabem aquest repàs discogràfic que estem fent avui amb en Gemma Comalabert, amb música d'Enric Granados. Uh-huh. Sabem que som a l'any Granados, l'hem sentit i ho hem comentat durant tot l'any, que ha estat molt programat, sobretot la música per piano, lògicament. Però tenim al davant aquest enregistrament que ha fet l'OBC, que també ho va anunciar en el seu moment, que ells ho farien, per tant, de música simfònica. Uh-huh. I aquí també hi entra, doncs, un poema simfònic amb veu solistes, que és on has intervingut tu. Concretament estem parlant de Dante, que veig que és música composta l'any 1908 i que tampoc és, evidentment, de la més coneguda. Cosa que ja va bé, que s'enregistri música no coneguda de Granados,
exacte.
No?
Exacte, sí, sí. Esclar, no té el to aquest espanyol que tots esperen. Uh-huh. Per mi té molta influència Wagner, uh-huh. i potser també una mica, melòdicament, la part cantada una mica de Fauré. A mi m'encanta aquesta música, és molt rica. Aquesta obra havia de tenir en principi quatre moviments, però al final es va quedar amb dos. I bé, els textos estan extrets de la Divina Comèdia. El moviment que jo canto es diu Paolo e Francesca.
Exacte, és l'únic en el que intervens.
Exacte. Uh-huh.
Perquè l'altre veig que hi ha una altra veu solista, és amb l'OBC, amb Pablo González. Uh-huh. Aquí les característiques de la gravació i aquestes, igual que ara dèiem, amb Londres s'ha d'anar de pressa. Aquí hi ha una mica més de possibilitat.
Aquí el problema era l'horari, que vaig haver de gravar el dematí ben aviat i també va anar ràpid, la veritat.
Molt bé, doncs aprofitant que ets aquí, Gemma, et preguntem, com sempre, per pròxims projectes. Hem comentat tres enregistraments, és veritat que de fa bastant de temps, i per tant suposo que seguiràs gravant coses, però el principal és veure't en viu i en directe, no?, dalt de l'escenari, no?
Sí, aquesta temporada tinc força feina, d'òpera, sobretot. Tinc quatre òperes, dues al Liceu i dues al Teatro Real, i la primera de tot serà Otello, al Teatre Real. Canto tot el paper d'Emília, que és el paper de mezzo, i fa molta il·lusió perquè compartiré escenari amb en Gregory Kunda i l'Hermonella Jao, que ja vaig fer el Butterfly fa uns anys amb ella, una soprano extraordinària. I després, tot seguit, ja al Liceu cantaré el Cherubino, de Les noces de Figaro, que també fa estreno d'aquest paper.
Sí?
Sí,
que segur que l'has cantat d'estudiant 50
vegades. Me l'han demanat diverses vegades, però sempre estava embarassada. Això vol dir dues vegades, I, esclar, un querubino embarassat...
Ja és difícil d'amagar.
Molt difícil. I, per tant, mira, doncs m'estrenaré ara amb el querubino, que dirigirà en Josep Pons i posarà en escena en Lluís Pasqual. També tinc uns quants rèquiems de Verdi, també al Liceu. També al Liceu, el Rigoletto de Verdi. Faig un paper Giovanna, que no l'he cantat mai, tampoc. I finalment acabaré la temporada doncs, a Madrid amb el Madame Butterfly, el Suzuki.
El Suzuki, Molt bé. En tot cas, és una bona temporada, no?
És una temporada molt maca, sí. I preparant ja de cara a les següents, que ja tinc coses més lligades, i en aquest cas a París cantaré a l'òpera de Comique, la flauta màgica, que ja vaig fer al Teatre Real, i em fa molta il·lusió perquè és una producció meravellosa d'en Varikoski, que també ve a, i ha vingut i ve en el Liceu.
Molt bé, clar que sí, i a part segur que aniran sortint, t'aniran fent altres propostes de gravar músiques desconegudes.
Ai, això espero, oi? Perquè un cantant, la veritat és que les gravacions és el que quedarà, no ens queda res més, no?
Molt bé, doncs Gemma, enhorabona per aquest bon estat de forma, de feina i per fer tan bona música. Gràcies.
No, gràcies a vosaltres i ja fins la propera.
Exacte, fins aviat.
Gràcies.
Assaig general. A Catalunya Música.